Des d'aquí, la tertúlia amb òptica garrotxina de Ràdio Olot i Olot Televisió. Modera, Joan Manel Robles.
Benvinguts un dia més al Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió, avui també a Ràdio Olot. Saludem a tots els oients de Ràdio Olot. Des d'on? Volem analitzar tota l'actualitat, però sempre des d'una òptica garrotxina. Ho fem a través dels tertulians que venen fins aquí. Avui són, d'una banda, Gemma Prat, benvinguda.
Hola.
També en Jordi Sellas, benvingut.
Hola, què tal?
I també la Sílvia Vilacova, benvinguda.
Hola, bones.
Molt bé, doncs com sempre repassarem aquesta actualitat, també ens centrarem en qüestions més locals, comarcals, però ho fem com sempre a través de les portades, que a vegades també recullen qüestions que ens afecten directament, altres indirectament. Avui totes les portades, si més o menys, fan un destacat més o menys important sobre el rebombori fiscal que ha causat l'anunci d'Andalusia. Ho veiem, per exemple, a La Vanguardia, el govern andalús, a través de Moreno Bonilla, doncs, diu que ha convidat d'alguna manera les altes rendes, sobretot de Catalunya, perquè va fer una apel·lació directa, perquè portin aquestes fortunes, aquest patrimoni fins a Andalusia, perquè han decidit doncs, treure aquest impost. Diu La Vanguardia, Govern, Generalitat i Foment carreguen contra l'ofensiva fiscal de Bonilla. La fotografia, en aquest cas, és per la sequera que persisteix malgrat les darreres pluges, esmenta La Vanguardia. Altres diaris, com El País, se centren en, o destaquen en portada, aquesta proposta que s'ha fet des de doncs, l'executiu rus sobre consultes, podríem dir, accelerades, referèndums, si les regions que ara mateix estan sota ocupació russa doncs, volen declarar-se annexades a aquest país. Diu El País, per exemple, la capçalera espanyola, Rússia anima els referèndums per annexionar-se zones d'Ucraïna. El periòdico, per la seva banda, esmenta que l'Ajuntament de Barcelona tomba 7 de cada 10 terrasses Covid i explica que el sector clama contra un procés que de moment ha aprovat només 459 sol·licituds i n'ha rebutjat 1.075. També en recorda el periòdico que avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer amb les seves fotografies i diu, explica en titular, que cuidar un malalt costa 31.000 euros a l'any. També sobre la qüestió dels referèndums convocats per Putin a les regions ocupades es fixa el diari Ara, que també en fotografia esmenta aquesta exposició de Dalí que ho fa conjuntament amb les noves tecnologies, diu Dalí, com no l'havíem vist mai. El Punt Avui, en la seva edició de Girona, amb el gran titular, parla de la guerra d'impostos, a què al·ludíem en les altres capçaleres. Andalusia treu l'impost del patrimoni i vol atraure empresaris catalans. Salvador Dalí entra al metavers, explica també el Punt Avui. Una exposició fusiona el geni surrealista amb la tecnologia capdavantera. I finalment, sempre des d'una òptica més gironina, el diari de Girona explica en el seu principal titular que les escoles de Girona es revolten a causa de la calor que doncs, ha estat fent aquestes setmanes i la fotografia en aquest cas és per un nou caos a l'AP7. Molt bé, no sé si voleu proposar comentaris sobre... És veritat, avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una xacra que tampoc potser és una malaltia que s'ha vist esmentada o revolucionada en els darrers anys i que doncs dies com avui ens ho recorden, com ho recorda la Setmana de la Mobilitat. No? Necessitem dies, períodes que recordin per sensibilitzar sobre qüestions que encara no estan prou socialitzades. No sé si voleu fer un comentari sobre això. L'altra qüestió és aquest rebombori que explicàvem que ha causat l'anunci del govern d'Andalusia demanant a les rendes altes de Catalunya doncs, que vagin cap a aquella regió perquè doncs, ja no hi ha impost, no n'hi haurà impost de patrimoni. Aquí, si troba una altra vegada, perquè és l'enèsima, guerra fiscal entre autonomies, no sé com veieu aquest tipus d'anuncis. Hi ha qui està per la modernització, no? Vèiem el ministre Escrivà ahir dient que personalment ell creia que s'havia de modernitzar per totes les autonomies, totes les qüestions fiscals. Altres no estan per això, creuen que les autonomies han de tenir certa llibertat per poder-ho fer, però també pensen que hi ha d'haver un topall mínim perquè no hi hagin aquests desequilibris, no? Entre autonomies. No sé com ho veieu, els contertulis d'avui. Gemma Prat, potser...
Bueno, jo vaig més enllà del que tu has dit. Jo crec que l'impost de patrimoni no hi hauria de ser. Uh-huh. L'impost de patrimoni va néixer a l'any 91, vale? Com un impost extraordinari. I va durar, si mal no recordo, fins al 2008, que es va suspendre mitjançant una fórmula que era bonificació al 100% de la quota que sortia. Després s'ha tornat a activar a partir del 2011 i es va fer amb dues condicions, no? Que la llei ho deia, que deia que era extraordinari i temporal, i en principi només havia de ser pel 2011 i el 2012, però això no s'ha complert. I per tant jo penso que vaig més enllà i penso que l'impost de patrimoni no hi hauria de ser. Això d'entrada.
Ni aquí, ni allà, ni enlloc.
Ni aquí, ni allà, ni enlloc. Perquè el mateix nom ho diu, impost extraordinari. I la llei del 2011, sí, 2011, diu que és extraordinari i temporal, pensat pel 2011 i el 2012. Uh-huh. I no hi ha hagut cap més modificació d'això. Per tant, jo entendria que s'hauria de suprimir. Uh-huh.
Jordi Celles, que per cert que no ho hem dit, t'estrenes avui al Des d'aquí,
sí,
a aquests espais, esperem que estiguis d'allò més bé i puguis continuar.
Gràcies, esperem que ens en sortim. De fet, el que deia la Gemma sí que és extraordinari, que passa que tal com estan ara les autonomies i el dèficit fiscal que hi ha, d'alguna manera s'ha d'intentar aquesta mena de recaudació. I penso que el que ha dit en Gemma Moreno és una història més política, més electoral, més... És molt maco, perquè només falta que parlin de Catalunya i d'impostos perquè ells ja es posin una medalla a la gent del PP. I en aquest cas comencem ja el que és la campanya política, que els hi convé molt, i cada vegada pensem que Catalunya han tingut molta sort, el PP de Catalunya, perquè els hi ha tapat tots els drets bruts que tenien trets, i en aquest cas ha sortit, esclar, entre la Ayuso a Madrid, que diu que tampoc paguen, i Andalusia, que diu que tampoc pagaran, només falta que digui, senyors, veniu cap aquí, que us ho regalarem tot. I això no és veritat, perquè si treballem aquest impost, es baixarà molt el que són els serveis. I Andalusia és una regió que ja és deficitària en els temes fiscals, vull dir que se'ls ha d'ajudar. Sempre estan de menys, només falta que treguin aquests impostos, que per altra banda em sembla que l'impost d'aquest patrimoni, que tu saps més bé que jo, de que equival a una sèrie de persones que tenen un capital o que tenen un patrimoni molt elevat, per tant ajuda a poques persones minoritàries que són de les classes baixes. Per tant crec que és una fantasmada, jo diria la paraula exacta, no sé si s'escau, però una cosa política ha fet que tots en parlem. Tots ens enfadem i llavors reconsiderem una mica això, i crec que val la pena destapar-ho, que és un impost que ja hauria, ja no hauria de ser-hi. Però què farem? De quina manera ens mourem si no arriben els diners?
Sílvia Vilacola?
No, jo també, bueno, estic molt d'acord amb el que ells han comentat, i una mica també en consonància amb el que deia la Gemma, no? Que és un patrimoni d'aquests extraordinaris, i que també la gent es queixa perquè, si no tinc entès, grava dues vegades, no? Una vegada quan compres o d'això, i una altra vegada la possessió.
Bueno, són diferents tipus d'impost, no?
Bueno.
Perquè una cosa és quan adquireixes, que pagaràs impost de transmissions patrimonials o actes jurídics documentats, i l'altra és que pel fet de tenir,
també pagues.
No? Que és l'impost de patrimoni.
També deien que, no ho sé, això d'això, que el nivell de recaptació tampoc és el que recapten a través d'aquest impost comparat a altres impostos, no?
Probablement, sí.
Vull dir que hi havia una diferència molt, molt greu. I després també el que vaig veure era que a nivell europeu, vull dir que tampoc existeix, només hi ha un parell
correcte,
de països
correcte,
molt concrets que el mantenen, igual com el mantenim nosaltres. Per altra part, hi ha això, aquesta part de dèficits que dius, bueno,
ara, si podem treure una d'ingressos se n'han d'obtenir, vale? Això és evident per donar els serveis, no? Però ara bé, jo penso que aquesta normativa o es modifica, sí, i tot, i es crea un altre impost, però en principi era extraordinari i temporal. Clar. I per tant, això contradiu en principi doncs, el seu, la seva finalitat, el seu
inicial. Sí, sí.
Jo vaig mirar les dades que hi havia i posava que hi havia 17.000 andalusos que eren els que pagaven aquest impost, que suposava un total de 95 milions d'euros de recaptació amb aquest impost que hi havia. Clar, aquests 95 milions que hi ha, segons deia aquest senyor, els recuperarem amb la gent que pugui arribar a venir aquí, perquè a Màlaga estan fent un hub molt important d'empreses i llavors d'alguna manera és intentar recollir tot això perquè hi puguin anar empreses i que aquests 95 milions superin, que és el que diu en Juan Moreno, que superarà amb la gent que hi pugui anar-hi. Per contra, mirava el que era Catalunya, aquest impost, i segons explicaven, era, són 8.150 catalans que, de més d'un milió d'euros que tenen aquí, que fan que es recaudi 546 milions de recaptació, que això suposaria un 45% de tota Espanya, és a dir, la meitat gairebé de recaudació d'aquest impost es fa aquí a Catalunya. Llavors, depèn de l'exagerat que és o no. Vull dir, clar, tots aquests números crec que són molt fàcils de dir, però que s'haurien d'estudiar.
No, però jo penso que també és injust que pel fet de viure a Catalunya paguem més que no, per exemple, els de Madrid o Andalusia o qualsevol altra comunitat. No? Què passa? Que com que és un impost cedit, estatal, cedit a les comunitats autònomes fixen determinats punts, com són el mínim exempt, el tipus de gravamen, deduccions i bonificacions. No? Clar, llavors això fa que, per mi, al meu entendre, que hi hagi una discriminació de jo ser d'aquí comparat amb un que viu a València, per exemple, o que viu a Aragó.
La pregunta és si creieu que, tal com estan les coses, veient que tampoc el govern central ja ha entrat de dret, almenys aquestes primeres hores, un ensí com aquest pot seduir aquestes rendes altes que comptabilitzava en Jordi. Creieu que pot fer algun efecte crida, tal com estan les balances?
Jo penso que és més crida a empreses estrangeres. Crec que de Catalunya cap allà és difícil de que es moguin. Com no es van moure com fa 10 anys quan va començar tota aquesta història, i no crec que se'n moguin gaire, que puguin anar per allà a Andalusia pel sistema que ja tenen establert aquí. M'imagino més que està pensat per fer, no sé si més o menys pot dir això, però que seria com un paradís fiscal en què puguin anar a parar un tipus d'empresa que els hi surti bé, com a Irlanda, que hi van totes les empreses allà perquè el sistema que tenen és importantíssim. I clar, l'empresa la tenen muntada allà i els impostos que gairebé són zero i treballen per tot el món. És a dir que, poc o molt, crec que deu anar per aquí i crec que al final no serà res, perquè és més un crit d'alerta. Em dóna la impressió que és més una història política i de propaganda política que de realitat, perquè si a la llarga no recupera o no recauda el que ha de recaudar, ja s'ha vist, Andalusia han retallat el tema de la sanitat i ho estan passant malament. Clar, llavors, us passa malament perquè no tenen ingressos. Llavors, si encara teníem impostos d'aquesta dia, encara serà pitjor. Llavors, no sé què és millor una cosa o l'altra, a veure quina és la millor sortida. I el govern, per arreglar això aquí, ho té molt malament, més ara en anys d'eleccions. Qui li treu i qui li posa? O sigui, d'on tu treus allò per recordar una mica? Mira, a veure, aquí n'hi donem 10, l'altre n'hi donem 5, en compte de què? Perquè sempre surti algú perdent. Llavors, en aquest cas, la millor manera és anar dient, ja ho farem. Perquè hi havia un pacte fiscal, hi havia un pacte fiscal quan Esquerra Republicana va ajudar el PSOE a la investidura, van tractar que hi hauria un pacte i que se'n parlaria i que s'arreglaria això d'aquí. Però aquí ho arregla, qui és l'espavilat que ho posa, perquè segur que perdrà vots. I ara és un moment un mica difícil i a veure, o sigui, s'ha de veure, són aquelles sortides que hi ha abans de les eleccions que tothom està al cas i diu, a veure, ara, ja ho he dit, qui es mou ara?
Jo també crec que és un tema més polític que no de res, no? I que venen eleccions i que sortiran moltes notícies envers temes d'aquests.
Ja es va intentar.
Fum,
aquest és la paraula, sí, crec que sí. El pacte fiscal aquest, recordem que el president Mas va intentar i gairebé va ser la primera pedra de l'independentisme que es va començar a partir aquí quan ell va plegar, perquè era el tracte que havia fet el president Mas amb en Rajoy a veure si realment podíem arreglar el pacte fiscal per Catalunya, i en Rajoy li va donar un cop de porta, que es va quedar amb les ganes, i a partir d'aquí s'ha desenvolupat tot on hem arribat fins ara.
De totes maneres, això està dins d'aquest discurs del Partit Popular de reduir o explicar a la ciutadania que s'han de reduir impostos, però clar, explicàvem, si és la comunitat autònoma amb més població, per tant, amb més rendes altes, tots aquests milions que deien Jordi que es deixarien de recaptar, com es recapten d'alguna manera, perquè Andalusia, amb la seva població, ja ha de donar prestant serveis, no? Aquesta seria la lletra petita que ens haurien d'explicar, no?
I que m'expliquen.
Esclar, t'he de sorprès com vas només 95 milions, que dius, caram, té poc a veure. Sí que depèn de les empreses que hi vagin, podeu recuperar. Vull dir que la idea és bona, però clar, és un article de propaganda brutal i bestial que fa que nosaltres aquí n'estiguem parlant ara. I crec que si mou això que deies tu, Gemma, que es pugui veure que és un impost que és extraordinari, vull dir que és una manera per mirar a veure si això arribem a arreglar-ho, però clar, econòmicament no tira res.
És extraordinari, però em sembla que ha vingut per quedar-se.
Sí.
Molt bé, doncs estem al Des d'aquí parlant amb en Jordi Selles, la Gemma Prat i la Sílvia Vilacova, i això, aquesta resposta que ha obligat el president d'Andalusia a fer el president català per al·lusió directa, doncs aquesta resposta l'ha hagut de fer el president de Catalunya des de Nova York, on està participant en la Setmana del Clima, juntament amb la consellera d'Acció Climàtica i també amb la secretària d'Acció Climàtica del departament, que és la garrotxina Anna Bernades. Des d'allà, doncs, s'han emès una sèrie de propostes de cares a fer aquesta transició energètica, i algunes de les més sonades, doncs, han estat la instal·lació de plaques solars en els edificis públics catalans, a la generació d'una empresa pública per generar aquestes energies renovables, i alguna proposta més. També hi havia la de... comencem, si no, amb aquestes dues. Què us semblen i si creieu que es poden formalitzar?
Tant de bo. tant de bo es pogués arribar a fer per rebaixar tots aquests costos que tenim ara d'energia, que curiosament tot sembla que la culpa és d'Ucraïna, però que m'hagin posat l'aigua per culpa d'Ucraïna tampoc ho entenc, perquè allà no arriben. Però esclar, el valor normalment de les energètiques, l'electricitat ve del preu del gas, i si el gas puja, puja l'electricitat. Si l'electricitat ve de l'aire, si fa vent, tenim més energia. Si plou, també en tenim més, però com plou no hi ha energia perquè ha plogut massa, i com fa vent resulta que en sobra. O sigui, crec que ens expliquen unes coses que són increïbles, perquè a l'hora de la veritat dius, bueno, ja estem pagant cada vegada més els beneficis d'aquestes energètiques són més elevats, i bueno, com s'entén que puguem anar d'aquesta manera? No entenc res. I l'últim dia, bueno, posarem plaques solars. Si fem algun pressupost de plaques solars, a vegades diuen, l'amortització on t'arriba? I quan es diu, hem de posar una placa solar, posem tot el seguit, tot, fem un càlcul, i fent-ho a cop d'ull. Dius, jo gasto 100 euros al mes de llum, per dir una cosa. Les plaques solars que puc posar de la casa valen 10.000 euros de posar-los. O sigui, teòricament, trigues uns 8 anys a poder amortitzar tot això, depenent de l'energia. Jo no ho entenc, estic parlant d'una cosa que més o menys comptat per alta tallada com seria, que dius, bueno, d'aquí 8 anys allò ja serà, aquelles plaques ja estaran obsoletes i no haurem de posar a tornar-ho a canviar. I llavors és un seguit de coses que, si és un peix d'aquell que es mossega la cua, que vas d'anar a votar, on tenim? I l'última hora acabes pagant la llum, o preu que la pagues, i cada vegada quan t'arriba la factura, res és un pare nostre, perquè veure, que encara és poc, siguin molt com ha anat.
Això que diu que ve de la crisi d'Ucraïna, jo discrepo totalment, perquè si mirem, l'any passat, abans que esclatés tot el conflicte d'Ucraïna i Rússia, la factura pujava, pujava i pujava. Per tant, discrepo totalment que ha ajudat a que sigui més car, evidentment que sí, però que el problema no ve d'aquí, ve de molt abans i d'altres coses, i que és complicat d'entendre. Estic totalment d'acord amb tu, i que penso que anem a salto de mata, que aquest tema ja s'havia d'haver abordat fa molt i molt de temps, val? I com sempre anem tard.
Perquè amb la implantació que s'ha fet fins ara i amb el tant per cent que volen aconseguir de cares al 2030, 35, 50, s'ha d'accelerar molt, perquè les propostes d'energies renovables gairebé que s'estan generant, proposant, sí que amb una mica d'assaig-error, però des de comunitats com l'Aragó, no? que es vesteix cap a Catalunya. No sé, Sílvia Vilacova, com ho veus també?
No, també una mica amb tot això, que són polítiques que ja s'haurien d'haver plantejat de fa molt de temps. Jo entenc que totes aquestes reunions i aquestes crides a crear taules encara alenteixen més aquest tema, per perquè a última hora crec que tothom ja està, sap el que s'ha de fer, per tant, jo per aquí, en certa manera, el que han d'anar és amb accions ja més directes, no? D'acord amb tot aquest tema de les plaques solars, i jo també una dada que he estat mirant últimament és que les energètiques han augmentat beneficis i amb exportacions. Després dius, bueno, per què exportem si aquí no podem aguantar el que tenim? Perquè interessa que estigui cara, i per tant són guanys que tothom acaba revertint, m'entens? Vull dir que és el que dèiem, no? També en aquest sentit és un peix que es mossega la cua, perquè cada cop tothom vol anar a guanyar més a costa, doncs, de pujar més. I és clar, i ara diu que es verà tallar l'IVA
del 21 al 5.
Del 21 al 5, que vull dir, l'electricitat ja hi és, però és clar, després ja tornem a estar, són ingressos, que van a cases estatals, però que vull dir que també ens afecten, menys ingressos, no?, pel govern i pels estats.
La tercera proposta que em deixava abans era la de l'Assemblea de l'Energia. També volen constituir una espècie d'assemblea, de consell a partir de persones expertes, ciutadans catalans, a partir de la qual, de les reunions de la qual en puguin sortir propostes per fer també concretament accions concretes, que també, no sé què opineu sobre aquesta mena de funcionament, de participació ciutadana, doncs, per emprendre aquest camí, que dèiem, difícil.
Si això funcionés, iria molt bé, però el problema és que, almenys, el que jo coneixo, de que moltes reunions, però els resultats quins són?
Sí, hem de fer balanç i retre comptes, no?
Clar, a veure, i si hem de solucionar, solucionem-ho, però solucionem-ho ja.
Ja.
No? No, bueno, estarà molt bé i penso que sí que s'ha de participar, però s'ha de ser més expeditiu i anem tard, tard. Per tant, jo penso que hem de buscar solucions i fer-ho el més ràpid possible.
Sí, s'ha de pensar, a veure, a mans de qui estan les energètiques estatals.
Saps què passa? Sí. Perdona un moment, sí. De que com que anem a salto de mata, com he dit abans, anem a tapar forats.
Sí.
I llavors no estem ben organitzats i fem coses que no obtenim els resultats que hauríem d'obtenir.
I mentrestant es van apujant les tarifes.
Efectivament.
El que deia, qui mana les estatals, les empreses que estan en aquests moments que estan portant tot el tema energètic, poc o molt, a benefici, i llavors entraríem ja en un apartat una mica delicat, que són les portes giratòries que hi ha hagut des del govern fins on hem arribat. Llavors, clar, tothom, los amigos de mis amigos son mis amigos, i els beneficis són a repartir.
Sí, això de les portes giratòries, també, déu-n'hi-do.
No, en aquest sentit, no, de posar accions immediates, i una altra cosa és després establir taules de diàleg i de participació per accions futures. Això dius, vale, m'entens, coses que són més a llarg termini o que podem preveure ja que passaran, doncs perfecte, però una mica d'acord amb la gent, els que estem...
El més important penso que és començar ja per fer una cosa. Ara serà que ja ens comencem a moure i segurament a veure que el resultat sigui bo, però com deies...
Sí, però jo, per exemple, ahir també, no sé si ho vau veure, hi va haver la intervenció d'en Pedro Sánchez, posant a disposició 300 milions d'euros, vale, per el tema d'aquest, per països que no sé què, que dius, vale, a mi ja m'està bé que ajudem a tot d'allò, però vull dir que a vegades diem, bueno, i els de casa què, no?
Bé.
Saps? La primera imatge que vaig tenir va ser aquesta, no? D'allò de donarem crèdits, no sé què, i no sé quantos, per valor de 300 milions. Dic, ah, cuita, doncs tenim 300 milions que els... No que els regalarem, però en certa manera sí, vale? Quan aquí tots ens estem queixant de la llum, del gas i dels impostos.
Això és com l'anunci que es feia fa uns dies, novament la petició al Parlament d'Europa, doncs perquè es pugui fer ús del català, l'euskera i el gallec en el sí del Parlament Europeu, quan no ho estem veient a les cambres espanyoles, no? Bé, sí, a Nova York s'està celebrant la Setmana del Clima, aquí a la Garrotxa estem celebrant a Iaulot concretament, per ser doncs la ciutat que més població i per tant més trànsit congrega, s'està celebrant la Setmana de la Mobilitat, una setmana de la reflexió per veure si podem també fer la transició cap a una mobilitat més sostenible, i el que estem demanant cada dia durant aquesta setmana als nostres contertulis és si creieu que s'estan donant les condicions per fer aquests passos, més enllà de la conscienciació, si és possible avui dia a Olot i a la Garrotxa doncs fer un pas cap a l'atenció de la mobilitat, cap a doncs, poder fer ús de poder-se desplaçar a peu, poder-se desplaçar amb el transport públic, amb la bicicleta o amb altres vehicles de mobilitat personal. I com de madurs estem? Segurament no és blanc i negre, sinó que s'estan fent passos, però on considereu que ens trobem per fer aquests passos?
Penso que és difícil perquè l'educació s'ha de començar per un mateix o per nosaltres mateixos, que estem acostumats, quan surtes amb el cotxe, d'aparcar davant mateix de la botiga on has d'anar davant de lloc, si no, ja no està caminar, com aquell que diu, ja no compta. Llavors crec que hem d'aprendre una mica de poder-nos desplaçar a peu o buscar alternatives. No sé si el transport públic està prou ben organitzat, perquè no el conec, no, de moment no l'he hagut de fer servir, però sí, no sé com està organitzat per poder-hi ser, però jo veig que estic a un barri a les afores d'Olot i és difícil a vegades de veure passar el vehicle de transport públic, tampoc m'hi fixa gaire, però crec que hauríem de començar per aquí, de facilitar el tema de mobilitat a nivell de transport públic, que sigui molt més ràpid, vull dir que fos molt més freqüent, que és una freqüència perquè la gent pogués agafar-ho, com suposo que, és clar, com que no hi vagin ara, tampoc és rentable, i com que no és rentable, a última hora, tampoc que es fa. L'altra alternativa que diuen és el patinet. Això és el perill més gros que es puguem arribar a imaginar. Això el patinet elèctric, mira que m'agrada la velocitat, sempre m'ha agradat, però hi ha dues vegades que estan a punt d'atropellar-me al carrer de Sant Rafel. Un paio amb un patinet sense casco, però amb els cascos a l'orell, o sigui, escoltant música i un patinet allà fent zigzagues. Crec que això, si la mobilitat ha d'anar per aquí, ja estem bé com estem. I per altra banda, si mirem, només hauria de mirar aquí el Pou del Glaç, i ara que han fet un sol carril, encara millor, però a hores punta, la manera com està distribuït el trànsit aquí, que queda tot col·lapsat a partir de la 1 del migdia, o les 3 de la tarda, o les hores d'anar a l'escola, crec que des dels estaments s'hauria de pensar la manera i fer un estudi de viabilitat per la ciutat. S'estan fent bicicarrils, de moment no es pot empalmar un amb l'altre, vull dir, és una mena de puzzle que suposo que s'irà resolguent a poc, que no ha de ser fàcil tampoc de canviar-ho, però quan tinguéssim ja una mena de carrils bici, probablement es pugui passar en bicicleta per poder fer tot aquest recorregut, i llavors en compte allà on deixa la bicicleta, perquè la seguretat li te pots trobar sense rodes algun dia.
Jo penso que s'han fet esforços, però que estem molt lluny. Encara penso que estem molt lluny. Jo vaig en bicicleta a treballar, i bueno, és un problema perquè per anar a buscar el bicicarril, després a carretera, vull dir, penso que s'ha d'estructurar millor, que sí que n'han fet, vale? Però que tu deies fa un moment, a trossos, no estan connectats, això en quant al tema de bicis, i penso que sí que hem d'anar cap aquí, penso que hem d'anar cap aquí. Respecte als patinets, dir-te que jo en tenia un i em van atropellar.
També.
Val? Estava parada amb un stop, amb el meu patinet, i entra i m'atropella, no? O sigui que també, a veure, cohabitar cotxes i patinets també és complicat. També és complicat, I per tant, si no tenim una xarxa de bicicarril correctes, què passa? Que els patinets van per la vorera, van per la carretera, sortegen, i és complicat. I en quant al transport públic, que dèiem, jo penso que sí que s'ha millorat, perquè crec que hi ha més freqüències a determinats llocs, però és clar, no sé si això és suficient per fer el canvi total cap a un sistema d'una millor mobilitat.
I després crec que ha estat més una coincidència, però ara mateix s'acaben d'anunciar alguna sèrie de descomptes fins a finals d'any amb trajectes interurbans a la Garrotxa a través del bus. Sílvia, com veus?
Com arriba aquesta setmana? Una mica per enllaçar els dos, però jo entenc que encara no tenim una cultura en aquest sentit, estem acostumats a això, els del cotxe, perquè som la cultura cara del cotxe. Jo penso que sí que ara hi ha la moda, no sé si hi ha la moda, però vull dir que sí que hi ha un interès per la bicicleta i pel patinet, i per tant, de cares al jovent i això, i per tant, jo penso que això s'hauria d'aprofitar en aquest sentit, no? De dir, doncs, poder ser aquesta generació la que irà cap a aquest tema de, com deia la Gemma, que s'han fet moltes coses, però encara hi ha camí per recórrer i d'això. I, bueno, jo, com a anècdota, no? Jo els divendres passo per Sant Roc i pugen tots els nanos que van a Sant Roc amb bicicleta, no? Amb aquesta iniciativa,
no?
Això, i allò que veus que de 4 ja són 10, ja són 15, ja són una colla.
El que penso que és molt important i és l'educació. L'educació. I sí que està bé el que estan fent ara a les escoles, amb els petits, perquè nosaltres ja som una generació molt més endavant, i costarà canviar els nostres hàbits.
Aquí recordem, per qui no ho sàpiga, el Bicibús és aquesta iniciativa, hi ha un responsable que recull els diferents nens i nenes cap a l'escola, que doncs van tots en bicicleta i els segueixen i són responsables d'aquest trajecte doncs, de forma sostenible fins allà. No?
I per tant jo penso que si comencem de baix i formem els petits, irà canviant tot el procés i anirem cap a una mobilitat millor, sempre i quan les estructures municipals estiguin preparades per això.
I una mica en relació amb aquesta cultura, no?, que no tenim nosaltres, no?, i que vull dir que sí que molta gent de fora l'implementa per temes econòmics, perquè no poden disposar de vehicles. Jo comentant-ho amb gent, jo sé que se desplacen en bus, en TPO i d'això, perquè han augmentat les freqüències. I això, perquè no tenim l'hàbit de caminar, i quan anem a Barcelona hem de caminar i ho sabem. Doncs això, i a nivell de comarca, que també hi ha diguéssim la demanda, no? Que vull dir que també pots demanar d'això. Jo, per exemple, avui tinc una nena que va en cadira, que avui anava a Girona, doncs ja va trucar, doncs que avui la recollien, saps, per portar-la a Girona, i el bus de tornada, doncs adaptat per tornada, no? Això sí que són aquests avanços, aquests esforços que són poder minoritaris, però que hi van sent.
I un altre fet que penso que pot comportar en aquests moments que la gent vagi més a peu, més en bicicleta, és l'augment del cost de la gasolina i el gasoli.
Sí, no, evidentment, però són energètiques.
Doncs ho anirem seguint, anirem veient aquest, clar, els costos també poden fer que fem el pas cap a aquesta mobilitat més sostenible. Sí que de taló de fons tenim el projecte encara de la variant, que ha de continuar, com sabem, la C-37 des de doncs, la rotonda de la Serra a la Vall d'en Bas, seguir per l'anomenada variant de les preses / la Vall d'en Bas, continuar doncs, la circunvalació també per Olot perquè es deixi d'utilitzar l'avinguda Sant Jordi com un lloc de pas, sobretot de vehicles pesants. Ens deia això abans d'anar a Nova York la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, la garrotxina Anna Bernades, que creia que seria una solució per als cotxes pesants, però li estava molt de ser una solució total per al trànsit que habitualment aquests 2.000 vehicles que habitualment doncs, recorren la ciutat, la variant no seria la panacea en aquest sentit. Hi ha una notícia relacionada sobre això, que és que hi ha una sèrie de veïns a les preses que hi estan molt a favor de la construcció de la variant, també pels problemes que suposa la seva travessera, i darrerament han sentit que s'han sentit poc acompanyats, diguéssim, o pocs tinguts en compte amb el propi govern local de les preses, i el que demanen el proper ple, que se celebrarà la setmana vinent a través d'una moció, és crear una comissió de seguiment que puguin estar amatents i aportant i seguint i controlant que aquests nous terminis que se'ns han anunciat des de la Generalitat es compleixin. Veieu que la variant, no sé fins a quin punt creieu que pot ser això, una solució real per tot aquest trànsit que habitualment tenim a Olot i a les preses, i com a travessera també la comunicació amb la Vall d'en Bas i els altres pobles també fins a la Vall d'Hostoles.
La variant crec que és molt interessant pels vehicles pesats i per poder creuar el que és la ciutat. Vull dir, comptem la gent de Sant Roc, si hem d'anar a Girona i hem de travessar, i estem un quart d'hora a travessar el que és la ciutat. Llavors, si tenim el que és la circumval·lació, que poguessin donar la volta als camions, crec que el trànsit seria molt més fluid i funcionaria bé. Per això que deies de les preses, crec que la comissió ja hi és, perquè varen trobar, hi ha una comissió que s'ha fet nova, que és la de 2020-2030, em sembla que
es diu. Com a associació, funcionen com a col·lectiu.
Com a associació, que han treballat fent pancartes i demanant que surti la variant, però hi ha una comissió feta que és entre l'Ajuntament, els constructors i no sé qui hi ha més, però hi ha dels veïns de Codella. sigui, la zona de Godella, que és la més afectada.
La més afectada, perquè pensem que la via ha de discórrer molt a prop del seu...
Correcte, perquè el túnel teòricament ha de sortir per sota Sant Valentí i es veu que fa una baixada molt important d'aquell pont, com, tipus com el de Bracons, que arriba fins a lo que és el Pla de les Preses. I allà al Pla de les Preses hi ha dues rotondes per poder anar al que és el polígon industrial. Doncs en aquest sentit, més o menys, crec que només de l'espai de les preses la rotonda ocupa 2 o 3 quilòmetres. Però 2 o 3 quilòmetres molt, molt pròspers en quant a el que és l'agricultura. Però clar, una altra cosa que es trobaran, que no sé si ho han mirat, és que allà hi ha moltíssima aigua, és un terreny molt, molt, molt inestable. Aleshores, si surt d'allà, que veiem sortir un pont i es pot trobar alguna altra solució, crec que ho han de dir els veïns i que qui millor que la gent de Godella. Ojo que aquesta, la gent del 2020-2030 també van treballar molt bé, però els que tenen dies el que passa pel costat de casa, que els que ja hi són i que fan aquesta comissió. L'important és que es faci, de moment ara està a licitació de mirar per on seran. Aquest és pel que fa allò de les preses, però el que és la volta aquesta sí que és important. La gent que baixa de Vic, que se'n va cap a la costa, crec que trobarem els diumenges tot aquest semàfor aquí al mig de les preses i les cues per Setmana Santa que arriben a Torelló, crec que sortiran, que anirà molt bé això, no ho sé.
No, no, jo estic d'acord bueno, que la variant s'ha de fer i que evidentment s'ha d'escoltar els veïns, no? I per tant jo penso que és interessant que hi siguin d'entrada, però la variant s'ha de fer i s'ha de fer ja.
Jo estic d'acord amb ells, vull dir que d'això que s'ha de fer i, bueno, i que hi hagi aquesta participació, aquest interès, i que ells també puguin dir la seva, perquè a última hora doncs, coneixeran més el detall i tot plegat, jo penso que és bo.
Jo penso que és bo que hi siguin, però que sempre que sigui una participació
positiva.
Evidentment.
D'alguna manera s'ha de fer que es faci ben fet, i com a mínim que estiguem tots d'acord en la manera que puc perjudicar menys el que són els veïns, que els perjudicarà segur, però que sigui el menys possible.
Bé, ens trobem als últims minuts del Des d'aquí. Estem parlant amb Gemma Prat, amb Sílvia Vilacova i amb Jordi Celles, que s'estrena. Espero que vagi bé. De moment has fet molt bones aportacions, com la resta de contertulis. Sí que teníem un últim punt que volíem debatre. Tampoc ho han recollit massa les portades, però un signe hem estat parlant de l'economia local, de país, i les penúries que podem amb el preu de l'energia suportar aquesta tardor, però hi ha un indicador que són les exportacions, en aquest cas catalanes, que doncs, han augmentat més d'un 14% aquest passat mes de juliol respecte al mateix període del 2021. No sé si ho veieu com un indicador positiu de recuperació. Sabem que hem passat aquests 2 anys molt durs de la pandèmia del Covid, i si és una dada positiva a contrastar amb aquesta tardor calenta que se'ns anuncia o simplement no, eh?
Bueno, jo penso, a veure, se'ns ha dit bueno, que hem tingut un 14,7, em sembla?
Sí, exactament.
D'exportacions, però mirem les importacions. Les importacions, en el mateix període, és del 33,50 més. Per tant, tenim un dèficit comercial negatiu. Per tant, sí que se'ns diuen... Sí que se'ns diu que, a veure, que a vegades pot ser bo o no el dèficit, vull dir, vale? Però clar, se'ns diu la part positiva, però tampoc se'ns diu la part negativa. Per tant,
no quadren tant els números.
però l'interessant de l'informe que hem llegit és que la província de Girona, en aquest cas, s'han fet 627 milions, o sigui, ha pujat un 21%, un 20,12% les exportacions de les comarques gironines. Crec que ens ajuda molt. A Barcelona veiem que n'hi ha 6.213 milions, que és el que han facturat o el que han exportat. Tarragona n'hi ha 882 i Girona en tenim 627. Però, esclar, comptant amb el mateix període dels altres anys, és teòricament sobre un 20%, el qual vol dir que la comarca de la Garrotxa crec que ja ha aportat molt amb les empreses que tenim aquí,
sí,
amb les exportacions.
Aquí a Girona hi ha molta exportació, eh?
Moltíssima, clar. El que és la comarca de la Garrotxa, tenim empreses de càrnies que han funcionat i que estan pujant enormement amb el tema de l'exportació i que s'han espavilat a no trobar que el seu mercat, l'únic mercat, sigui l'estat espanyol, sinó que sigui molt més lluny. Vull dir, empreses com l'EL, l'Espunya, inclús el Zamora, o si mirem altres empreses que hi ha per aquí, les Càrnies, que hem parlat abans, o Tavil, hi ha tota una sèrie d'empreses que moltes, ens deixem moltes aquí.
La siderometeorològica també ha exportat moltíssim.
Que, llavors vol dir que aquí és una comarca d'augment que funcionem, que és rica i que hi ha feina per tothom, que si ens van pujant les factures...
Si més no, que hi ha activitat econòmica, no? Vull dir que una mica la importància d'això és que hi ha activitat econòmica i per tant això genera...
Si mal no tinc entès, és de les comarques que té menys atur de tot Catalunya.
Sí, 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 sí. La segona, em sembla. Sí, sí, per això que...
El dèficit ja és, però bueno, si anem tirant bé vol dir que sí. Ho recuperarem.
El que passa que vull dir és això, que les dades aquestes també són globals, sí. Després és això, si ja anem en particularitats, si ja anem a Girona, sí, sí. O anem aquí a la comarca, també podríem mirar, doncs, veure què hem exportat i què hem importat a nivell més
local. De fet, local, no? Catalunya, del conjunt estatal d'exportacions, té el 25,10%. Sí. Això ja t'ho diu tot, eh?
Sí. Home, per això aquell
17 comunitats, també... 17 comunitats, sí. Nosaltres tenim el 25,10%.
Per això aquell senyor d'Andalusia va tan de pressa, el primer que diu catalans, veniu cap aquí, que en tenim molts, van deixar-nos una mica, però tampoc són maneres.
No.
Sí, sí, no, que val la pena, i ho veus el creixement, que veus aquí, si els laboratoris que hi ha farmacèutics i tot el que tenim, vol dir que hi ha una iniciativa que va creixent, que això funciona i que anem creixent, que com més va funcionant, més podem fer, i llavors hi ha feina per tothom.
I si volem esmentar un altre punt, estem assistint que tot i això, les propostes que es fan des del govern a Nova York aquests dies, sí que és veritat que la presidència i conselleria doncs, pertanyen a Esquerra Republicana de Catalunya, sabem que hi ha una divisió que s'ha fet patent des de la, sobretot el punt, el dia, la jornada de la Diada Nacional de Catalunya, hem vist alguns estirabots, algun debat que segons qui es preguntava de Junts es deia que es podia sortir del govern per l'estratègia independentista que està portant Esquerra Republicana. No sé com esteu veient aquestes tires i arronses en el si del govern en aquest inici de curs i si això pot ser propici per portar a terme doncs, accions concretes, ja siguin de caràcter de gestió del dia a dia, hi ha crítica més de caràcter autonomista, qui està molt pensant en l'estratègia independentista, o per a les pròpies accions, estratègies que es puguin dur per assolir aquest objectiu representant en aquests dos partits que conformen el govern.
Jo estic cansada. Estic cansada de veure aquestes picabaralles que hi ha entre uns i altres. I això l'únic que fa és cansar tota la ciutadania envers la política. Jo penso que hi ha un desencantament molt gran del ciutadà. Mm. I penso que finalment no passarà absolutament res. No sé si sortiran del govern o no, però jo penso que no, perquè jo crec que miren l'objectiu són les properes eleccions i veure qui tindrà més vots o no, i no sé si és bo.
Com penses, Sílvia?
Estic molt d'acord amb la Gemma. Hi ha un desencantament vers la política, vers l'independentisme, perquè tampoc veus que se'n vagi una cap línia clara. I, bueno, i a mi em dol també, em dol molt aquestes picabaralles, perquè a última hora tots ells han de treballar pel poble i veiem que no és així.
Jo diria que la roba bruta millor que la rentessin a casa.
Exacte.
Perquè tenen els líos que demostren tot aquest desencant que té la gent, perquè penses, a veure, si arribem a ser independents i tenim un govern d'aquest tipus, no tirem a parar. I llavors penses que... Jo crec que a Catalunya en aquests moments ens falta un líder. Un líder creïble, un polític que sigui, que ens ho puguem creure i que diem aquest senyor és el que té les idees clares. Ara anem tapant forats, un diu que ho farà bé, l'altre que ho farà... La Borràs diu que no han complert el que havien establert quan van entrar junts al govern. Els altres diu que ho estan fent, a poc, però que ho estan fent. Llavors, clar, és tot un lío que es va creant un caldo de cultiu. Què esteu fent, no? On tenim a parar, ara que gairebé ho teníem, ara resulta que s'ha anat tot a l'aire i clar, el desencant hi és.
I no solament falta un líder a Catalunya, falta un líder a nivell espanyol, a nivell també. Europeu i a nivell mundial. En aquests moments jo, sincerament, no veig un líder enlloc.
Mm-hmm. Si una persona que t'ho puguis creure.
Exacte.
I que tingui les idees clares, que això crec que és el fonamental.
Molt bé, doncs amb aquest últim punt hem arribat al final del Des d'aquí d'avui. Moltes gràcies a tots els espectadors d'Olot Televisió, els oients de Ràdio Olot, per la confiança. Moltes gràcies als nostres ponents o tertulians d'avui, la Sílvia Vilacova, la Gemma Prat i en Jordi Celles, pare, hem de dir, perquè sempre hem de dir Jordi Celles, fill o pare, ara ja. Moltes gràcies, t'hi has sentit a gust, des d'aquí.
A gust, m'he divertit, m'he passat bé i he estat molt a gust puguem comentar totes aquestes històries actuals.
Doncs n'hem sentit opinions interessants. Demà hi tornem també a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Fins demà. Adéu-siau.